Quan falten 10 minuts per les 11, rebem Xavier Batalla. Què tal, Xavier? Com anem?
Hola, bona nit.
Xavier Batalla, que ens parla del món i concretament què ens passa al món. Doncs tenim fa un temps tota aquesta franja litoral entre Gaza, Egipte, amb un trànsit nàutic enorme. Acaba malament algunes vegades. La peripècia del vaixell libi que portava ajuda humanitària cap a Gaza ha acabat aquest dimecres a la nit. L'embarcació, ja saben, oliejada per la Fundació Gaddafi, ha atracat el port egipci d'Al-Arish, al sud de la franja palestina. La resolució del cas demostra una vegada més les estretes relacions entre Egipte i Israel, que diuen, va, no els enfonsarem, no els atacarem, però deixeu-lo atracar aquí, al vostre port. Què explica, Xavier, aquesta relació més pròpia d'una estranya parella entre Egipte i Israel?
Egipte i Israel els separa, almenys en teoria, la qüestió palestina. Vull dir, un és un país àrab, l'altre és un país, un estat jueu. Però els uneix altres temes. Egipte i Israel comparteixen, per exemple, la seva oposició a Hamas. Hamas és el moviment integrista que va sorgir dels germans musulmans. Els germans musulmans és la veritable oposició al règim del president egipci Hosni Mubarak. Per tant, com ha demostrat la història més recent, el bloqueig de Gaza no només l'ha fet Israel, sinó que també ha participat activament al règim egipci. La segona gran preocupació que uneix aquests dos estats és el programa nuclear d'Iran. Israel s'oposa a que Iran pugui tenir la bomba atòmica i Egipte, que és la potència demogràfica i militar del món àrab suní, s'oposa i no veu amb bons ulls, naturalment, que una potència no àrab, però xií, tingui la bomba atòmica. Per tant, si algun dia Iran tingués la bomba atòmica, Egipte procuraria tenir-la també. En tot cas, el que és important és que l'acord de pau entre Egipte i Israel, que va ser el primer signat entre un país àrab i l'estat hebreu, va canviar. A finals dels anys 70 va canviar el món d'Orient Mig. Per què? Perquè des d'aquell moment és impossible una guerra dels estats àrabs contra Israel. A Israel el pot atacar, el pot hostigar, Hezbollah, que no és un estat, Hamas, que no és un estat, però una guerra dels estats àrabs sense Egipte, que és la potència demogràfica i militar del món ara, és impossible. Per això és important per Israel. I per això és important Hosni Mubarak. Però Mubarak està malalt. Des d'ahir dimarts està a Israel, a Egipte, el primer ministre d'Israel, Netanyahu, per entrevistar-se amb Mubarak per parlar de la qüestió palestina. S'ha ajornat dues vegades l'entrevista i finalment sembla ser que s'ha dit que pot ser el proper diumenge. Per què això? Perquè Mubarak, de 83 anys, pateix càncer des de fa temps i sembla ser que ha caigut ara en un estat molt fràgil i molt delicat. Hi ha informacions periodístiques del Caire i també d'Israel que diuen que a les properes hores viatjarà a Alemanya per ser tractat. Recentment va viatjar a França, en teoria, per entrevistar-se a les autoritats franceses, però sembla ser que també va ser per ser tractat. És a dir, als 83 anys, un home com Mubarak, que és president d'Egipte des de 1981, representaria un canvi en les relacions internacionals dintre d'Orient Mig molt important.
Veurem, doncs, què passa en els propers dies. De vegades depèn de la salut d'una única persona. Anem a una altra qüestió, ja que estàvem a Alemanya, sense necessitat d'anar a tractar-nos de cap malaltia. El Partit Socialdemòcrata Alemany, amb el suport dels Verds, ha obtingut el govern de la regió del Rin del Nord-Westfàlia, Nordrhein-Westfalen, que és molt important, cosa que ha provocat la pèrdua de la majoria en el Senat de la coalició de la cancellera Angela Merkel. Els socialdemòcrates, que van guanyar les eleccions regionals del 8 de maig passat, governaran en minoria una regió que fins ara era en mans d'una coalició de cristianodemòcrates i el Partit Liberal. Males notícies per Merkel. Què pot significar la pèrdua d'aquesta majoria a la Cambra Alta per la coalició presidida per Angela Merkel?
Efectivament, com has dit, això és producte de les eleccions regionals que es van fer el 9 de maig passat, que és quan ja va perdre, diguéssim, la majoria a la Cambra Alta, la senyora Merkel, la coalició presidida per la senyora Merkel. Això vol dir més dificultats per governar Alemanya. Difícilment pot tirar endavant reformes i lleis que sense tenir la majoria absoluta en el Parlament. És un i, a més, dificultats dintre de la coalició, que, com has dit, està formada per socialdemòcrates i liberals, que ara ja no estan... Ja ha passat la lluna de mel dels primers moments i ara estan dividits entre si es té que pujar els impostos o es tenen que rebaixar els impostos. És a dir, el que passa a Alemanya no només és un fet intern, sinó és el que passa també, per exemple, a Japó, on el partit governant ha perdut també la majoria en el Senat. Per què? Perquè la crisi està fent que l'electorat castigui els governs que volen introduir reformes. Això va passar a Alemanya en la qüestió de si tenim que ajudar o no a Grècia. Angela Merkel primer va dir que no, després va dir que sí, i llavors l'electorat va castigar perquè és, segons els sondejos d'opinió, els alemanys en bona part estan cansats de pagar a la Unió Europea. I en el cas de Japó ha estat perquè volien pujar 5 punts a l'impost de l'IVA i també l'electorat ha castigat el govern. D'aquesta manera serà un país una miqueta més ingovernable.
Doncs deixem-ho aquí, a veure què li passa a la senyora Merkel, si és rescabala o no, però en principi sembla que ho té una mica pelut i que potser és normal, veient a Alemanya que quan es fiquen la mala butxaca se n'adonen que tot s'ho han gastat amb altres qüestions. Gràcies, Xavier Batalla.